Quindi
a vacanza a
lasciare
un poito
volontario
Ic e dimentichiamo la
Ràdio La Scala.
Està sintonitzant Històries de la Ràdio amb Francesc Torres. Ràdio La Scala, 30 anys.
Doncs saludem a aquesta hora del matí. Paquito Torres, Paquito,
bon dia. Bon dia a l'Empordà, bon dia a La Scala.
Bé, doncs continuem fent història, continuem fent camí, no?
Què has dit? Dilluns, dimarts, dimecres,
perquè no estava, tenia el cap en un altre lloc. Doncs sí, hem de dir que avui és l'últim dia que en Paquito l'escoltarem el dimecres, perquè ara el passarem el dilluns. El tindrà les històries de la ràdio, seran protagonistes el dilluns a la segona hora. Dilluns després, com tornem ja del patrimoni de la secció de l'Anna Puigdobeta, després tindrem un xic més de temps, perquè ara el dimecres anem un xic més ajustats amb la Núria.
Així anirà més bé i més tranquils.
I més tranquil·lets. Vull dir que a partir de la setmana que ve, a partir ja diríem ja del mes de febrer, doncs les històries de la ràdio passaran el dilluns a la segona part d'aquesta tercera hora.
Doncs molt bé, molt bé. Bueno, comencem amb la història.
Vinga, anem a la història.
Doncs anem a Ràdio Pirinaica. Com em vam dir la setmana passada, l'emissió va començar el 22 de juliol del 41 i degut a la invasió de l'exèrcit alemany d'en Hitler, l'any 1946 va tindre que traslladar-se de Moscou, o sigui, canviar de puesto de Moscou a la ciutat d'Ufa, capital de la República Soviètica de Bishkíria. Degut a la invasió, tot l'equip, les antenes i tot, van tindre, i els que portaven la programació de la ràdio pirinaica, es van tindre que obligar des de les rodades de puesto. Van començar sempre, cada dia, les emissions d'una hora, amb certes dificultats. Hem de destacar que cada divendres, durant 20 minuts, es radiava un espai en català. Un espai en català que el feia en l'Emili Vilaseca, un presentador, guionista i traductor de les coses que dels informatius en castellà es passava en català, i el programa el va presentar fins a la seva mort l'any 1967. La sintonia era el dels segadors. L'emissió era dedicada al camp, a les fàbriques i a la cultura. El programa acabava amb aquestes paraules: fora Franco i la falange del poder. Visca la República, visca Catalunya.
En català, aquelles èpoques.
Sí, aquelles èpoques que s'escoltava com podia la gent, amagats, sobretot que no escoltés la Guàrdia Civil ni res.
Perquè, i no escoltés, per exemple, el veí que et podia delatar. També,
això
no?
També. Fulano de tal, escoltant la primera.
Escoltant aquesta ràdio era motiu d'arrest i de passar, sí, sí, a la presó, no?
Bueno, pues mira, tothom quasi bé, aquella hora, i com canviaven de freqüència, d'hora, i cap aquí tenia que estar la gent alerta, doncs s'escoltava. Han deixat de dificultats amb els pitos i interferències, però s'escoltava. Ara parlarem de la programació d'aquest temps de la ràdio. Parlarem dels programes esportius. Cada emissora, Ràdio Girona, Ràdio Espanya de Barcelona i Ràdio Barcelona, tenia diàriament un petit espai informatiu dels esports, dedicadament amb el ciclisme i a la boxa.
Això eren els esports que
que eren més èlit. També l'atletisme, va començar el bàsquet, però això era un esport minoritari. Sí. La programació, els programes, sobretot eren al vespre, duraven mitja horeta, 20 minuts, no havia els debats com hi ha ara.
Però es feia diari? Els esports,
sí,
eren diaris?
Sí, això sí, perquè l'informació esportiva, tant del Barça, de l'Espanyol i de la boxa i del ciclisme, sobretot quan feia competició de ciclisme, això era diari. I sobretot els diumenges al vespre, per donar tots els resultats dels partits de primera, segona i tot el que havia passat dintre la informació esportiva.
Ja hi havia el carrusel o encara...
No, el carrusel va començar...
Tard, no?
És que els equips de primera divisió eren reàcies en què entressin els micròfons dintre dels camps per transmetre els partits de futbol.
Però suposo que potser pensaven que els restaria públic, no?
Sí, això, això mateix. Ells pensaven, si feu els partits per la ràdio, no vindrà la gent, tindrem menys gent, i va costar, eh? Fins a l'any 50 no va ser quan diàriament el primer locutor que ho va fer va ser Miguel Ángel Valdivieso des d'un terrat al Camp de les Corts, en Barcelona, un partit del Barça. I podem dir que en aquella primera temporada després de la guerra la Lliga la va guanyar l'Atlético Aviación, que avui en dia és l'Atlético de Madrid.
Sí, senyor.
Que avui hi ha un partit molt important, eh?
Sí,
aquest vespre a les 10, eh?
Avui, la tornada de
La Copa del Rei. Doncs amb 29 punts va guanyar l'Atlético de Aviación, el segon va ser el Sevilla i el tercer l'Atlético de Bilbao.
Cal recordar que aquella època crec que equips a primera divisió penso que eren 10 o 12. No?
Eren 12 equips.
12 equips, no?
L'Espanyol va quedar en cinquena posició amb 24 punts. El Barça tenia moltes dificultats en aquell temps. Va estar molt perseguit. Va acabar en novena posició amb 19 punts. També hem de dir que els únics partits que es retransmetien per la ràdio eren els partits de la selecció espanyola de futbol. Matías Prats... i en Enrique Marinha eren encarregats de fer-ho. Els únics partits que se sentien.
Vull dir, de la Lliga, res de res.
De la Lliga...
Només resultats...
al final de la jornada.
I una petita crònica, suposo...
Sí, del Barça, de l'Espanyol. Com eren... Clar, no podia passar per la censura, això. Perquè, clar, són coses que passen instantàniament. Doncs, clar, parlar d'un partit del Barça, de l'Espanyol, sempre... respectant les paraules
també suposo que hi havia d'haver unes paraules que es podien dir i altres que no es podien dir, no?
I podem dir que la Copa també es va celebrar la primera final després de la guerra amb el, a la final amb el Sevilla Racing del Ferrol. Ferrol és el partit és el poble, la ciutat on va néixer en Franco.
Ferrol del Caudillo, que li deien abans.
Sí, Ferrol del Caudillo. Mira si va fer tot el que en aquella època perquè el Ferrol arribés a una final. La va perdre per 6-2. El Sevilla campió. El ciclisme. Va començar la Volta a Catalunya, la 19a edició, disputada entre el 17 i el 24 de desembre de 1939. El primer va ser guanyador, va ser Mariano Cañardo.
Carai, mític.
Un mític. El segon, Diego Schaffer, i el tercer, Fermín Trueba, també un gran corredor. Passant la temporada següent, 1940-41, també l'Atlético de Aviación va ser el guanyador. El segon va ser el Bilbao i el València. El Barça va quedar quart, l'Espanyol va quedar setè amb 22 punts. També hi participaven 12 equips. La final la va guanyar l'Espanyol. La final de la Copa del Generalíssimo...
I penso que devia ser la seva primera.
Sí, la primera...
La vegada que ho guanyava l'Espanyol.
Sí, va ser davant del Real Madrid per 3-2 amb una pròloga. El ciclisme, la 20a edició de la Volta a Catalunya, la va guanyar un francès, en Christophe Didier. Es va disputar el mes de maig. El setembre va passar el mes de maig. Després, l'any següent, va tornar una altra vegada al setembre.
I ara també es disputa, diguem, a la primavera. I ara, es va canviar amb la Volta a Espanya també.
I ara que parlem, que hem parlat una mica de futbol i d'esports, pensem una publicitat d'aquell temps del Colacao.
La més famosa que hi ha hagut de les publicitats, sí. Aquesta la coneix tothom, eh? Que és aquesta.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
Doncs aquest és l'anunci llarguíssim del Colacao, tot cantat.
Tot cantat, sí.
I de fet surten els esports que tu deies que eren els més populars. Boxejador, el ciclista i el futbolista.
Ah, com...
A Colacao ja se'n feia referència de quins eren els esports d'aquella època, doncs els més populars.
Més populars, sí. Llavors passem a la temporada 41-42, que el València va ser campió de la Lliga, l'Espanyol va quedar novè i el Barça va quedar últim.
Va ser l'any de la promoció?
Amb... No, va, ser, va quedar últim.
Va quedar últim.
Però no va baixar a segona divisió, degut que va haver un augment...
En ampliació.
Ampliació de 12 a 14 equips. Aquí el Barça es va...
Va salvar de...
la situació. La final de la Copa del, del Generalíssim d'aquell temps, doncs veus, va ser l'últim, però va guanyar la Copa del Generalíssim, davant de l'Atlètic de Bilbao per 4-3. Uh-huh. El ciclisme es va disputar el mes de setembre, com he dit abans, i el primer i el guanyador va ser Antonio Andrés Sancho. Aquí hi ha corredors que jo no coneixo, no eren tan populars. I va començar a disputar-se també la Volta a Espanya. Uh-huh. Després de la guerra... en 22 etapes, 4.406 quilòmetres.
Sí. I de la manera que estaven les carreteres d'aquella època.
Del 12 de juny fins al 6 de juliol. El guanyador va ser en Julián Berraondo.
Aquest Berraondo, va... sí, sí, aquest ja, ja s'ha sentit a parlar.
I ara que estem amb una mica de música posarem, farem un petit homenatge d'aquest cantant que ens va deixar aquest cap de setmana, aquest cantant grec, en Demi Roussos. En Demi Roussos no van donar la notícia fins dilluns, ja que amb les eleccions generals que hi havia a Grècia, per no embolicar la gent i tot això, ho van dir el dilluns al dematí, me'n vaig entrar, jo feia el guion, que volia posar una música d'aquell temps, però vull posar una música d'en Demi Roussos.
Que serveixi com un homenatge.
Això mateix.
Artenios Venturis Roussos, es deia, i espera, que te tenia baixat.
Sí.
I no, era, no havia nascut a Grècia.
Ah, això mateix. Era... Volia dir això, volia haver nascut a...
Egipte, a
Egipte.
Alexandria.
I passa, als 4 anys ja va passar a Grècia, i és un grec.
Sí, el que passa que, és clar, era un fill d'una família grega expatriada a Egipte al voltant dels anys 20, els seus pares deien George i Olga, que també van néixer a Egipte i va créixer a Alexandria, tot i que es va criar dintre la comunitat ortodoxa en un país musulmà, i l'any 1961 doncs, se'n va anar a viure a Grècia degut a com va esclatar doncs, la guerra del d'allà del canal de Suez. Doncs ells van anar a viure a Grècia i fins ara doncs, tota la seva carrera musical podem dir que l'ha fet a Grècia.
I qui és que no ha escoltat en Demi Roussos per la ràdio? Molta gent.
Molta gent.
Perquè aquesta cançó era una, i
sí,
altres...
L'han trobat, jo volia posar la més popular, la passa que no l'he trobat.
Bueno,
era aquesta... aquella del triqui-triqui.
Ah, triqui, també, triqui, sí, triqui, sí, triqui-triqui. Triqui.
Que era la més coneguda
d'en Demi Roussos, sí. Doncs, fins dilluns que ve, eh?
Ho deixem aquí?
Sí.
Doncs molt bé, Paquito, gràcies, i dilluns, i tornarem, recordem, dilluns a la segona hora, dos més històries de la ràdio. Camí, Paquito, bona setmana.
Bona setmana, i bon cap, i bon profit a tothom, eh?
Si estan a punt de dinar.
Això.